Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. Quan s'analitza un pressupost, les valoracions i interpretacions són diverses. I això passa amb el marc financer per al període 2014-2020 aprovat pel Consell Europeu, format pels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea. Si agafem els números, es veu que hi ha una reducció de més del 13% en el capítol destinat al sector agrari, que és el més important d'aquest marc financer. Una xifra que va en la línia del que proposava la Comissió Europea. Les organitzacions agràries de casa nostra no han trigat a queixar-se d'aquesta disminució que pot arribar a unes pèrdues de 45 milions d'euros anuals segons les cooperatives agràries. En un temps de crisi, el Consell Europeu ha aprovat un marc financer a la baixa respecte al període anterior, que no sols afecta el sector agrari, sinó també la resta de sectors. Pel que fa a l'agricultura, ara cal veure què fa el Parlament Europeu, que en el seu moment ja va dir que si es retallava el pressupost no aprovaria la reforma de la política agrària comuna pel 2014-2020. Entre tots, cal analitzar què és el millor per als sectors agrari i agroalimentari, els autèntics motors de la nostra alimentació, però també assumir quina és la realitat econòmica i social actual, encara que sembli que alguns polítics no ho vegin així.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
La crisi actual ja fa massa temps que dura i cada vegada hi ha més persones aturades al nostre país. Esperem que aviat es reactivi el mercat de treball i per això caldrà estar com més ben preparat millor. En aquest aspecte juga un paper rellevant la formació i el sector agrari a casa nostra no és una excepció. A Catalunya, el Departament d'Agricultura té 13 escoles on s'imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior agraris, agroalimentaris i forestals. Per a que ens parli d'aquest camp, tenim avui amb nosaltres el cap del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, el senyor Joan Salvador Minguet. Benvingut i gràcies per haver-nos atès.
Bon dia, bon dia.
Hola, comencem ja a parlar, parlarem de la crisi i les retallades a les escoles agràries s'està notant? Hi ha menys alumnes que altres cursos als cicles formatius?
Bé, les retallades i la crisi. Nosaltres, a nivell del que són els alumnes, no estem notant cap tipus de crisi d'alumnes, no? Enguany, justament, tenim més alumnes que els anys anteriors. En aquest any tenim més de 800 alumnes, 813 alumnes, i l'any passat en teníem vora 700. O sigui que, d'alguna manera, hem augmentat d'alumnes. És veritat que hi ha més gent que té necessitat de formació i doncs, els joves tenen aquesta necessitat de formació pel que fa als cicles formatius. Si parlem de cicles formatius, si parlem d'altres temes, com és la formació contínua, doncs potser també, nosaltres també hem notat un augment de necessitats.
Bueno, d'això ja parlarem una mica més endavant. Uh-huh. Ara ens centrem en els cicles.
Sí.
Llavors, suposo que també, quan parlem això de les retallades a les escoles, Suposo que amb professorat, amb material, això ho esteu notant.
Sí, el professorat, clar, a veure, nosaltres, com a part que som del Departament d'Agricultura, doncs ens han reduït el pressupost, perquè és un tema que hem notat. Però, mira, les escoles tenim una capacitat de supervivència important i els professors que tenim i les persones que tenim estan molt a prop del món rural, en la qual jo penso que no s'ha notat tant. Nosaltres anem tirant i anem fent tot allò que havíem fet, l'activitat segueix en la mateixa, malgrat pues, sí que hi ha hagut alguna dificultat a nivell de personal i d'altres qüestions, però jo no hi noto cap plantejament que pugui dir no, les retallades les notem i això ens fa viure-ho malament. No, penso que al contrari, com que tenim més alumnes estem més contents.
Llavors, parlant d'aquests alumnes, la majoria provenen del món rural i són gent que les seves famílies tenen explotacions agrícoles i ramaderes? O també hi ha molts alumnes de ciutat que han apostat per aquests estudis com a alternativa i sortida per la crisi?
Bueno, jo, sí, a aquest punt, a veure, jo diria que seguim tenint un volum molt, molt, molt important de joves que venen d'explotacions agràries i ramaderes, no? Moltes vegades, o abans, eren joves, fins fa uns anys eren joves, que se n'anaven, alguns d'ells, a treballar en altres sectors. I ara segueixen sent fills de famílies doncs, amb explotació, però en aquest moment decideixen quedar-se a casa i quedar-se amb la finca i amb la terra i amb les granges i treballar sobre això. També hem notat una mica de nouvinguts que venen del món urbà, una mica del món urbà, però és un percentatge molt petit. La veritat és que nosaltres ens seguim basant en tot el sector rural i en tot el món rural, en les explotacions agrícoles i ramaderes que teníem.
També, depenent dels cicles, has de veure quin tipus d'alumne ve o no, no?
Sí, clar, hi ha cicles que són una mica diferents, no? Per exemple, nosaltres fem un cicle de química ambiental, que el fem a Tàrrega, que aquí sí que nosaltres l'enfoquem de cara a l'aigua, al món de l'aigua i al món del medi ambient, i aquest potser sí que ens venen persones una mica més d'aquest altre sentit que dèiem, no? Del món una mica més urbà o de zona rural, però enfocada en un altre sentit. I per la resta, pues sí, que també tenim un cicle, que és el cicle d'activitats físico-esportives en el medi natural, que és un cicle de grau mitjà, que aquest també hi ha una part de persones que ens venen, no diria tampoc del món urbà, però sí provenen d'allí i amb una relació doncs, allí. El que passa és que la inserció, en aquest cas, continua sent en el món rural. Nosaltres estem treballant perquè els joves que es formin en les nostres escoles se puguin inserir després en el món rural.
Perquè ho sàpiguen una mica els nostres oients, quins són els cicles més destacats que estan fent i quins creu que tenen més futur?
Ja, bueno, els cicles més destacats, jo te diria, nosaltres si obríssim doncs 12 cicles més del tema forestal, els ompliríem. I el d'activitats físico-esportives en el medi natural doncs també els ompliríem. Però, clar, la inserció final d'aquests cicles doncs no és tant en el medi rural, perquè no n'hi ha, no hi ha feina, no hi ha sortides professionals. Llavors, clar, no ho fem, no tirem cap aquí. No. Nosaltres tenim escoles que són del departament, el departament se deu a un sector, que és el sector agrari, no? I aquest sector doncs, el que vol és que formem les persones que després s'han de quedar a les seves explotacions agrícoles o ramaderes. Mira, per dir-te alguna cosa, els cicles que tenen molt bona acollida són, per exemple, els cicles que encara fem ara, el cicle de gestió i organització d'empreses agropecuàries, que és un cicle superior que el fem a tres escoles i té una sortida important. És un cicle ja per a formar els joves que després seran empresaris, que es dedicaran com a empresaris, no? Prenen decisions i estan en el seu lloc, en la seva explotació. També hi ha dos cicles nous, bueno, són nous, són relativament nous, són de fa 2 anys, que són el cicle de producció agropecuària, aquest és de grau mitjà, i un cicle de producció agroecològica, aquest el fem a diferents escoles. clar, aquests també tenen una bona sortida. Són els que formen a joves que es volen quedar en les seves explotacions, bàsicament. És un cicle de grau mitjà, s'incorporen als 16 anys. Els altres, doncs sí, tenim sortida, la gent els va agafant. La veritat és que ho tenim bastant ple. L'any passat vam fer un emplenatge del 89% de les places que oferíem. Vull dir que penso que està molt bé. Estem molt contents, la veritat.
I a part de la teòrica, amb els cicles, les pràctiques són molt importants. Hi ha molts convenis amb empreses?
Sí, tenim... Bueno, això jo penso que val la pena explicar-ho, perquè la formació professional és una formació que té una part de teòrica, però nosaltres, de fet tothom que fa formació professional, mira, per aprendre en formació professional s'ha d'aprendre fent. Aprender haciendo, que deien en castellà, pues aprendre fent. Fent què? Fent allò que tu trobaràs després. Perquè si no ho practiques, si no ho experimentes, difícilment ho aprens, difícilment quede insertat en la teva persona per a poder-ho aplicar, no?
Llavors, i a més, clar, queda en el teu currículum, que has fet pràctiques.
Sí. L'FP té una base molt pràctica, té una base molt pràctica. Evidentment, per a treballar en pràctica, o per a tenir un coneixement pràctic, tu has de tenir un coneixement, no diria tan teòric, però sí de continguts, d'assimilació, de coses que et fan falta per a després aplicar-ho. O sigui, no estem fent una ciència, estem fent una aplicació de lo que es coneix com a ciència, no? L'FP és això. Llavors, assignatures pràctiques, en tenim moltes, jo diria que bàsicament doncs, gairebé el 75 o el 80% d'assignatures són pràctiques. I convenis en empreses, moltíssims, hi han a tots els cicles aquests, hi han de l'ordre de 350 hores de pràctiques en empreses, una assignatura que es diu Formació en Centres de Treball. I aquesta assignatura la fan els alumnes, la fan a cada una de les empreses amb les que té conveni aquell centre o aquella escola. Per tant, ja hi ha una part important, pràcticament un 20% de la seva formació, de les 2.000 hores, es fa ja en aquestes empreses. Després també hi ha una part de treball de síntesi. El treball de síntesi és una assignatura que han de fer els alumnes al final, és com si fos un treball final de carrera, diguéssim, no? I això tothom potser ho entén més bé, però el treball de síntesi és el que s'ha de fer al final de tot el compendi d'estudis de cada cicle formatiu. I aquest també té un caire eminentment pràctic, a part de totes les assignatures que siguin pràctiques i que tinguin pues, contacte directe, jo que sé, pues, amb la sembra o amb els conreus directament o amb les granges i l'aplicació que es fa directe a la granja, etcètera, etcètera. Entenc que és molt pràctica i sí, el que deies, els convenis en tenim moltíssims, la veritat és que sí.
Un apartat important avui en dia és l'emprenedoria i els projectes d'alumnes dels centres del departament han guanyat darrerament diversos premis.
Sí.
A què creu que es deu això? Aquest reconeixement i aquest esforç per fer projectes que després són viables?
Clar, jo no em vull posar cap medalla perquè no es tracta d'això, però jo penso que la feina que fem la fem molt ben feta i de veritat, no em vull posar cap medalla, però penso que...
Home, no fa falta posar medalles, jo vaig estar recentment amb uns premis que va entregar la Generalitat a diversos sectors i la majoria eren del sector agrari i agroalimentari.
Correcte, correcte. Bueno, és un sector que no ha sofert en la crisi, la veritat és aquesta, és un sector que ha aguantat molt de la crisi, hi ha hagut molts altres sectors que tots sabem que l'han patit més directament, i bueno, sí, hi hem tingut un primer premi dels emprenedors de l'AFP a nivell del Departament d'Ensenyament de tot Catalunya, ha sigut per una jove que va estudiar a l'escola de Manresa, concretament, i que va fer doncs, un treball de síntesi d'aquest tema, i després... Doncs,
a més, curiosament, el projecte era a l'Alpujarra.
Correcte.
I vull dir que es va reconèixer un projecte fora d'aquí.
Sí, perquè ella és filla d'allà de Granada i va venir a estudiar aquí el tema de l'agricultura ecològica. Li va agradar i realment doncs, va fer el projecte d'allà on ella
bueno,
va fer.
Perquè ho sàpiguen els nostres oients, era de plantació de safrà.
Sí, correcte. La recuperació del tema del safrà, que és una cosa que està tornant i que... Bueno, aquesta noia justament després va guanyar també un altre primer premi en els premis a la innovació agroalimentària que es fan a Manlleu cada any. I aquí sí que puc dir que de 6 premis que es donaven a Manlleu, doncs 5 van ser per joves per persones de les nostres escoles. Jo penso que el treball dels nostres professors amb els alumnes i les ganes que hi posen els alumnes, doncs també al final tot es nota. Tot això són vivències que realment si no hi estàs i no estàs damunt en una escola i fent classes i aprenent i veient el que fan els joves que tenim, és difícil d'explicar, però bueno, penso que les coses es fan ben fetes i els joves aprenen el que han d'aprendre.
Sí, perquè sense posar-se medalles, com deia, els propis guanyadors ho reconeixen, no? Que gràcies al suport que han tingut del professorat i sobretot, per exemple, en aquest cas, que era agricultura ecològica, que és molt més especialitzada, doncs agraeixen també la implicació dels professors.
Correcte, correcte. Clar, ells, sí, bueno, el que passa que és, en definitiva és el jove qui es peny i qui demana i qui, clar, i el professor és el qui es tira. Llavors, entre els dos se produeix una sinergia i realment funciona. I quan això funciona, mira, el professor és feliç i està content i l'alumne també està content i se sent la seva autoestima li puja, no? Jo penso que això és important, molt important.
I a més d'aquesta formació reglada, és a dir, els cicles formatius, com dèiem abans, també fan cursos per adults. Quina acceptació tenen per part del sector i quins són els més sol·licitats?
Bueno, nosaltres fem també formació contínua, que en diem, i la formació contínua la podem dir en dos parts, no? Fem una formació contínua de cursos semipresencials i presencials, que són els que es fan en una aula i que venen els joves i la gent i els adults que es volen reciclar, eh? I pues mira, l'any passat vam formar 3.500 persones en formació semipresencial i presencial. I després, també en formació a distància, vam formar 3.000 persones. La formació a distància és una cosa que nosaltres l'hem tirat endavant des de l'any 2002 i té una importància molt gran dins de la nostra manera de formar, no? Però, bueno, jo penso que que són cursos que funcionen i que serveixen. Quins cursos més importants? Doncs, bueno, hi ha una part que són... Nosaltres donem molta importància al tema de la gestió. La gestió la tenim molt deixada, la gestió econòmica, vull dir, econòmica i tècnica, la tenim una mica oblidada, o la teníem oblidada fins fa una colla d'anys, no? I és un tema àrid, el que costa entrar-hi. Bé, doncs, una part important se l'enduen els temes de gestió i una altra part, una mica aquells temes tècnics, potser més aviat els que estan obligats a fer-los, no? Que el Departament d'Agricultura doncs demana que hi hagi una sèrie de formacions que siguin obligades, com fitosanitaris, com benestar animal, com, bueno, ara, per exemple, el tema dels biocides que començarà, etc etc.
Hi ha molts cursos en els quals s'apunten moltes dones.
Sí.
A què es deu això?
Bueno, home, aquí podríem fer... No ho sé, jo te diré, moltes dones... Mira, un 25% de les persones que es formen a les nostres escoles són persones femenines, són dones. Bueno, jo penso que està molt bé. Està molt bé que tinguem un 25% de dones del total que formem que es vulguin formar i que es formin. A què és degut? Bueno, és degut a que potser la dona acabi agafant el paper que realment li toca dins de l'explotació i que les circumstàncies socials també han canviat una mica i la dona ja no és aquella persona que es quede a casa i cuide doncs els fills, sinó que també s'implique, es pose en temes doncs més d'emprenedoria, en temes de col·laboració, no d'ajudar, sinó de col·laborar, d'estar a davant de l'explotació. En moltes vegades és així, i realment jo penso que les dones estan cada dia agafant més el paper que els hi toque o que els hi tocaria dins del sector agrari rural. Sí, sí.
I el que també està entrant són les noves tecnologies i, per tant, el que parlàvem de la formació a distància.
Sí.
I em sembla que ara ja comencen les matriculacions aviat per molts cursos dels previstos. Uh-huh. S'apunta molta gent, no?
Sí. Sí, mira, nosaltres en aquest moment tenim 26 o 27 cursos. Són 27 cursos que oferim per fer-los a distància. S'apunta molta gent, ja et dic que n'hem fet uns 3.000. L'any passat vam formar 3.000 persones, l'any anterior vam formar 2.400, l'anterior 2.100. bueno, anem augmentant i anem pujant. I nosaltres tenim persones que estan especialitzades i dedicades a fer aquesta formació. Tenim els tutors, cada aula té un tutor, el que se li pot demanar i consultar, i és el que els hi demana als alumnes la informació i les avaluacions d'allò que toquen. Jo penso que és una sortida molt important. Per què? Perquè et permet formar les persones sense una dificultat ni de temps ni d'ubicació en l'espai, o sigui, ni d'haver-se de trobar, doncs, per exemple, a l'escola del Pallars, doncs, cada dia, o tots els dimarts i tots els dijous, durant 2 mesos, de les 6 fins a les 9 del vespre. Això no passa en la formació a distància. La formació a distància la pots fer tu quan vulguis i tens el tutor que t'assessora i t'aconsella. Jo penso que són bones opcions i realment a nosaltres ens funciona. I seguim treballant-hi, i des de l'any 2002, doncs ara tenim això, 27 cursos, i tenim 3 o 4 més elaborant-los.
Suposo que el disposar d'una àmplia oferta i amb canals diferents els obliga a ser cada vegada més competitius.
Sí. Evidentment que, bueno, que nosaltres, la pregunta és si nosaltres com a servei o com a escoles som cada vegada més competitius.
Sí.
Sí, pues sí, evidentment. D'alguna manera competim amb nosaltres mateixos per això, però sí que volem estar, com que estem dins de tot el tema de la subdirecció d'innovació, pues volem estar en el màxim de ser innovadors, en el màxim de poder donar facilitats i de poder donar opcions a tothom qui vulgui formar-se del sector agrari rural. Aquesta és la realitat.
L'aposta per la formació agrària per part del departament és clara amb totes aquestes escoles, però pensa que hi ha mancances encara i què cal fer al respecte?
Bueno, mancances... Sí, podríem dir, a veure, mancances... Home, nosaltres si tinguéssim més possibilitats de poder arribar... Mira, hem començat, de fet hem treballat tot un tema de cursos d'emprenedoria, no? I aquests cursos d'emprenedoria els fem, són uns cursos especials, són una espècie de màster del món rural que ens serveixen per a que els joves que venen han de ser persones que ja prenen decisions, o sigui, joves que prenen decisions, i en estem portant 4 cada any, no? Estem fent 4 cursos cada any. De fet, duren un any i mig, però bueno, sempre en tenim 4 en marxa. Bueno, ja ens agradaria poder-ne tindre en marxa en lloc de 4, doncs tenir-ne 8 o tenir-ne 10, que hi són, i la possibilitat hi és. Però bueno, anem fent això. Per què? Pues perquè els recursos i les disponibilitats que tenim les anem adaptant. Llavors, clar, també a part estem fent uns seminaris de valor afegit que van directament a qüestions que tenen molt que veure amb la comercialització, amb temes, amb transformació de productes, amb temes que no s'acaben en la producció, no? I aquests, doncs, també ens agradaria poder-los ampliar una mica més. Però, no ho sé, jo com a cap de servei jo estic molt content de lo que fem i de lo que traiem fora. Mancances, bueno, sempre hi ha mancances, sempre hi ha coses que es podrien millorar. Jo em sento a gust amb el que estem fent, la veritat.
Bueno, veig que està molt satisfet, però el futur és una incertesa. I el de la formació agrària, com el veu? Aquí a Catalunya.
Jo el veig, sense cap dubte, el veig amb molta força, el veig bé, el veig amb ganes, el veig amb que... Doncs, bueno, les persones que ja estem treballant estem tots molt motivats i tots amb moltes ganes de seguir fent allò que fem i de seguir innovant i de seguir plantejant-nos noves tipologies de cursos, nous sistemes de formació. Només el tema de la formació a distància és un exemple important, i posaré un exemple. Nosaltres vam començar que els cursos, pues, dèiem, mira, podríem fer un curs, el primer curs que vam fer, podríem fer un curs de com s'escriu a través de l'ordinador en Word, no? I això com ho farem? Bueno, pues vam anar a buscar algú que ens fes el curs, algú que ens el maquetés per poder-lo posar a RuralCat, algú que no sé què, bueno, pues tot això, que l'any 2002 era així, avui en dia, són cursos que ens fem nosaltres, que busquem nosaltres els autors, que són autors del departament o autors del propi servei de formació agrària, professors que tenim. Ens fem nosaltres, tenim un grup d'edició de materials, que aquest grup treballa a temps parcial, però són professors també que es dediquen a preparar els temes, a fer-los doncs, digeribles per les persones que estan fora, pels alumnes, etc etc. I després tenim un equip de tutors i de persones i una escola que es dedica a tota aquesta qüestió. Clar, tot això és la innovació que hem posat. I ja et dic, l'any 2002 teníem 0 cursos o un curs i ara en tenim 27. El futur l'he de veure que això ha de seguir endavant i que el camp de Catalunya l'hem de tenir suficientment format i prou format com per ser-lo competitius al màxim que som, com ja succeeix. El que hi ha en aquest moment a Catalunya a nivell de formació agrària d'aquest nivell de formació professional no hi és a cap altra autonomia.
El que passa és que va molt lligada amb la situació del sector. La situació és la que és,
sí.
I amb les retallades que hi ha per part de la Unió Europea, els ajuts, que el sector ho veu cada vegada més complicat, no? La subsistència.
Sí. Sí,
a part, també és un sector envellit, no hi ha relleu, malgrat que estem parlant de molts estudiants, però no hi ha el relleu suficient generacional. I per això deia allò del futur, clar, en quant a la formació ho teniu molt ben encarat, però clar, com que va molt lligat al sector, doncs la cosa anava per aquí més.
No? Home, jo els ajudo, a veure, no ho sé, i ara faré una exposició que és meva, només meva, i a nivell personal. L'agricultor que ha de viure dels ajuts o que ha d'estar esperant la subvenció, per mi ha de canviar plantejaments. No es pot quedar esperant la subvenció, ningú es pot quedar esperant una subvenció, i menys en els temps que corren. Jo entenc que les persones han de buscar, han de saber, han de trobar. No és fàcil, però bueno, la gent se'n va sortint i jo penso que la formació hi col·labora bastant. Jo sóc optimista, és que a part sóc optimista de per si, no?
Doncs amb aquest optimisme agraïm a Joan Salvador Minguet que ens hagi parlat en profunditat de la formació agrària, un aspecte molt necessari de cara a que els nostres joves pagesos i ramaders siguin més competitius de cara al futur.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins una altra ocasió.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Tu que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la caixa, coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'argudell, el picual i el frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
L'actualitat.
L'Organització de Productors de Llet ha mostrat les seves reserves sobre el conveni de productes lleters sostenibles, subscrit aquesta setmana pel Ministeri d'Agricultura 14 indústries lleteres i 9 empreses de distribució. Per aquesta organització és important identificar l'origen espanyol de la llet, tal com suggereix l'esmentat conveni. Però, segons ha dit el secretari executiu de l'entitat, Fernando Sáenz de la Maza, no es poden fiar de la simple paraula de la indústria i la distribució, que en altres ocasions ja ha fallat, sinó que cal engegar les mesures legislatives necessàries per introduir la figura d'un veterinari en les indústries, en planta de transformació a Espanya, perquè controli tant la procedència de la llet que s'envasa com la seva qualitat. El Departament d'Agricultura ha organitzat, a través de l'empresa pública Prodeca, la participació de 19 empreses catalanes de producció ecològica en la Fira Biofac, la més important d'Europa del seu sector, que se celebra a Nuremberg, Alemanya, des de dimecres passat i finalitza avui dissabte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 12 de febrer a 260 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 242 euros per tona, baixa 7 euros. L'alfals granulat a 215 euros per tona es manté. La colza d'importació a 308 euros per tona puja 1 euro i la garrofa a 220 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,20 euros al quilo, mantenint-se en relació a la setmana anterior. El pollastre groc ha marcat a 1,05 euros al quilo, disminuint 13 cèntims. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 1,99 euros al quilo, repetint preu respecte la darrera setmana, i el groc a 1,60 euros al quilo, 17 cèntims menys. La gallina pesada ha marcat 0,72 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, la mateixa cotització de la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,21 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,86 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros. Les cotitzacions de les categories XL i L, per tant, han baixat 4 cèntims, la M 3 cèntims i la S 2 cèntims en relació a la setmana passada.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. Producció agrària ecològica.
Avui parlarem sobre l'apicultura ecològica, en aquesta secció que fem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica cada dues setmanes. Per aquesta raó, tenim a l'altre costat del telèfon, a la població de Seva, Osona, a Maria Teresa Casasses. Hola i benvinguda al nostre programa.
Hola, hola.
Des de quan és apicultura ecològica i per què?
A veure, jo us explico una mica. El meu pare va posar el primer rusc l'any 1969, l'any que vaig néixer jo, i nosaltres vivíem al Brull, en una masia. Durant molts anys, el meu pare va combinar la seva feina habitual amb les abelles, i a poc van augmentant el nombre d'arnes. Al moment de la seva jubilació tenia uns 100 ruscos. Jo el vaig ajudar durant tots aquests anys, sobretot a la primavera i a l'estiu, que eren les èpoques de més feina. Ara fa aproximadament uns 4 anys, ell va dir que no se'n podia fer càrrec i jo vaig animar-me a continuar-ho. De fet, l'havia ajudat sempre. Jo sóc infermera i em vaig plantejar continuar-ho i treure'm el registre sanitari i la certificació ecològica del CCPAE. Doncs el maneig que fèiem durant tots aquests anys ja era ecològic.
Llavors, quines diferències hi ha entre l'apicultura ecològica i la convencional? Perquè els nostres oients ho puguin conèixer.
Sí, a veure, la nostra mel, com us deia, sempre havia estat ecològica. sempre havíem seguit les directrius ecològiques. Molta gent ens ho demana, no? A veure quina és la diferència entre l'apicultura tradicional. Bàsicament jo diria que són tres punts molt importants, val? Els més importants. Una, les abelles van a buscar el nèctar i el pol·len fins a una distància de 3 quilòmetres en línia recta de l'arna. Si tenen les abelles amb ecològica, en aquest diàmetre no hi pot haver-hi fonts de contaminació. Només hi poden haver-hi boscos. No pots posar les arnes prop de camps ni llocs que s'apliquin sulfats. L'altre punt important és l'alimentació. L'alimentació de l'abella és la mel. Elles la recol·lecten per poder substituir a les èpoques que no hi ha floració. L'apicultura ecològica els ha de deixar molta mel a elles, val? La majoria de l'apicultura tradicional moltes vegades es recol·lecta molta quantitat de mel, llavors si la tardor no és bona i no hi ha floració, el que s'ha de fer és alimentar-les amb sucre o amb altres productes. Això amb l'apicultura ecològica és impossible, no es pot fer, està molt controlat i està prohibit. Si alguna vegada s'ha d'alimentar, s'ha de fer amb mel, però bàsicament el que s'ha de fer és recol·lectar el mínim possible. Llavors, l'altre punt important, hi ha un paràsit que afecta les abelles, que és la varroa. Aquest paràsit es tracta amb l'apicultura tradicional amb substàncies acaricides. Amb l'apicultura ecològica no es pot fer, s'ha de fer amb essències de flors, tipus timol i altres substàncies, no? Però mai acaricides. Llavors, això fa que sigui una mica més complicada l'apicultura ecològica. Doncs el tractament d'aquest paràsit amb mètodes naturals és més complex.
I quin tipus de mel és el que produeix vostè i on la ven?
Clar, a veure, nosaltres sempre havíem produït només 1.000 flors, no? Per la zona on nosaltres vivim era més complicat fer una monofloral, no? Ara fa uns anys doncs, que ja hem intentat fer una mica de transhumància i ara actualment estem fent la mel de 1.000 flors, que és la del Parc Natural del Montseny, i llavors fem també mel de castanyer, que portem les abelles al juny, al maig-juny, i ara també les portem, ara ja les hem traslladat una part d'elles a la zona del Berguedà, que fem romaní. És una zona que es va cremar i hi ha molta floració de romaní i assegura ser una monofloral.
Perquè llavors, ja, això que diu que les porten allà al Berguedà, hi ha un control, o sigui, hi ha algú allà, les controla, no...
Sí, a veure, quan t'inscrius al CCPAE, és el que deia, els assentaments que tens, els assentaments és el lloc on poses les arnes. Han de complir uns criteris, que amb 3 quilòmetres doncs, estiguin lliures de camps de conreu i de zones que apliquin sulfats o insecticides o així. Llavors, el CCPAE t'assigna i t'aprova els assentaments que tu li dius que portaràs les arnes. Llavors, en el meu cas, els tinc a la zona de Ceba que dic, que és Ceba, el Brull, Viladrau i Espinzella, i llavors tinc a Espinzella i a Cubells, és on vaig a fer el castanyer, i a Montmajor, que és a la zona del Berguedà, on porto les arnes per fer romaní, per fer la monofloral de romaní.
Elabora altres productes apícoles?
A veure, fem altres, sobretot fem pròpolis, vam començar l'any passat i tenim molt bona acceptació. El que passa que de moment tenim una producció molt limitada de pròpolis que la gent ens ve a buscar a casa. Fem pròpolis amb boletes i aquest any vam començar a fer-ho amb tintura de pròpolis. Després de les èpoques de floració també venem pol·len fresc, però també amb la gent que ens el ve a buscar a casa perquè no disposem d'una producció molt, molt important.
Bueno, però malgrat tot això, la feina deu ser molt entretinguda. S'ha dedicat moltes hores i quines són les èpoques de l'any de més treball?
Sí, a veure, la feina no és la mateixa durant tot l'any amb l'apicultura. Varia molt. Clar, jo tinc la sort, jo sóc infermera i ho combino, i llavors jo dedico durant més o menys uns 3-4 dies a la setmana a les abelles. Llavors hi ha èpoques que tinc més feina i altres menys. L'època que a mi més m'agrada i és la que la feina és més atractiva, és ara. Ara comences... Ara el que és a l'hivern, el que fas és preparar les arnes i deixar-t'ho a punt per la primavera, que és quan més feina hi ha. I ara la primavera és quan les abelles es comencen a activar. Llavors has d'estar molt al cas, pots partir eixams, duplicar colmenes, pots agafar eixams naturals, no? I llavors has d'estar molt a la piar, controlar molt què els hi passa amb elles, perquè és quan començaran a produir molta quantitat de mel, has de mirar que no els hi falti quadros, bueno, has d'estar molt a sobre d'elles. Després, a l'època del juny i així, doncs comencen les recol·leccions de mel. I a les èpoques de tardor és a l'època que prepares les arnes perquè puguin passar molt bé l'hivern, no? Perquè intentes, doncs, això, controlar que els hi hagis deixat la suficient mel possible perquè puguin aguantar tot l'hivern, vigilar-les que estiguin bé, que no hi hagi algun depredador per allà que pugui anar-hi. A vegades a les arnes s'hi fiquen ratolins, doncs tens que controlar tot això una mica, tancar-li els espais, deixar-los les portetes mínimes perquè els hi entri el mínim de fred possible a l'arna. I llavors, durant l'hivern, simplement el que fas és comercialitzar la mel, bàsicament, i anar donant voltes als arnars perquè això, perquè no hi hagi algun depredador que hagi tirat a terra algun arna, o, per exemple, jo a la meva zona tinc molts senglans, doncs a vegades que algun senglar no em tombi alguna colmena, coses d'aquestes.
Veig que ho viu amb molta intensitat, això influeix des de que era ben petita que tenia coneixement, que aquest món ja el va viure, no?
Sí, des de sempre. Perquè, a veure, la part més maca de l'apicultura és l'observació de les abelles. Les abelles, en definitiva, són animals salvatges. No? Per això m'agrada una mica l'apicultura ecològica, no? Perquè respecta tot això, tot aquest món, no? El que passa que és complicat entrar en el mercat i tot, perquè el preu del producte final no pot ser el mateix, no? Per això, perquè no... les has de deixar al seu curs, no pots forçar, no pots intensificar aquesta producció, no? A vegades és la que és, passes anys que són molt bons i anys que no ho són tant.
Doncs gràcies, Maria Teresa Casasses, per haver-nos pogut atendre i explicar més coses d'aquest interessant sector, el de l'apicultura ecològica.
Molt bé. M'agradaria només un momentet explicar-vos una mica el per què Mel Llàgrimes de Rà, que és el nostre nom. No sé si t'ho puc explicar en breu.
Ja anem una mica passats de temps, però si és molt breu...
És molt breu, no, simplement perquè Llàgrimes de Rà, molta gent diu que és, no, això? Només que sapigueu que Llàgrimes de Rà són les abelles. És mitologia egípcia i el déu Rà deia que quan les abelles ploraven i les seves llàgrimes caien al terra, es convertien en abelles. I doncs... és per això el nom.
Pues amb aquest detall acabem aquesta entrevista.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè.
Del camp a taula, amb Isidre Font. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui de la llimona, una fruita de forma allargada i amonograda que té una pell forta i resistent de tonalitats grogues o verdes que protegeix la polpa. Aquesta és de color groc i està dividida en grills plens de suc molt àcid. El seu valor nutricional és de 39 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és tot l'any, a l'aire lliure. Les varietats són l'Eureka, la Lisbon, la Prima Fiori i la Berna. La llimona conté un 20% de sals àcides i un 80% d'alcalines. A més, és una extraordinària font de vitamines, sobretot la C, que es troba especialment a la seva polpa. Aquesta fruita augmenta la secreció de sucs gàstrics, crema una gran quantitat de greixos, destrueix també els residus i adipositats, oxida les pedres i la sorreta i ajuda a eliminar les toxines de la sang i és molt bon cicatritzant i coagulant. També és un excel·lent refresc per a les persones que tenen artritis, arteriosclerosis, reumatisme, obesitat i malalties infeccioses i s'utilitza com a dentrífic i per fer gàrgares. Al mateix temps, suavitza la pell i tonifica el cuir cabellut. La llimona és un dels fruits que més aplicacions medicinals té, utilitzant-se en casos d'infeccions de coll, picades d'insectes i malalties com ara l'arteriosclerosi o bé la hipercolesterolèmia i artritis. Actualment és el cítric més cultivat, trobant-se a plantacions arreu del món. Els principals productors són els Estats Units, Itàlia, Espanya, entre d'altres. A l'estat espanyol també destaquen València, Múrcia, Alacant, Màlaga, Almeria i Sevilla. Es creu que el llimoner es va originar al sud d'Àsia, a l'Índia i al Pakistan. Els àrabs els van portar a Espanya i d'allà es va estendre per tot el Mediterrani durant l'edat mitjana, passant pel Nou Món de la mà de Colón. Aquesta fruita no se sol menjar en fresc per la seva excessiva acidesa, encara que hi ha persones que la consumeixen com una fruita qualsevol, sent el seu suc el que s'utilitza com a condiment en milers de plats i en l'elaboració de begudes, refrescos i batuts. També la seva pell té múltiples aplicacions a la cuina, sobretot en la pastisseria i la rebosteria. La llimona es pot consumir a totes hores, excepte aquelles persones malaltes de l'aparell digestiu. La llimonada, preparada a base d'una llimona, 125 grams de sucre o una cullerada de mel i aigua, és una excel·lent beguda refrescant al mateix temps que aporta una gran quantitat de vitamines. Al darrer exercici es van comercialitzar a Mercabarna 12.214 tones de llimones.
Del camp a taula. Les fires.
Del 21 al 23 de febrer es durà a terme a Vic, a Osona, la Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya. A l'altre costat del telèfon tenim a Sebastià Raurell, que és el cap de comunicació de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic. Hola i benvingut a Del Camp a Taula.
Bon dia.
Hola. Només sentint el nom de la fira, sembla més adreçada a professionals del món forestal que no pas al públic en general. És així?
Bé, diguem que aquesta fira és d'entrada és el saló que està dedicat a l'aprofitament energètic d'aquest recurs que tenim tan nombrós al nostre país i que és un espai per impulsar doncs, aquesta energia a Catalunya. Però la fira combina, per dir-ho d'alguna manera, la vocació comercial, la pedagògica i la per la ciutadania de peu, no? Perquè, per un costat, les empreses poden presentar les seves novetats, les seves ofertes en matèries de productes, els serveis que hi ha relacionats amb la biomassa. És un espai perquè les empreses també així mateixa puguin crear sinergies i noves línies de negoci, però, per altra banda, el ciutadà de peu, per entendre'ns, pot conèixer les diferents solucions tecnològiques que hi ha associades amb l'aprofitament de la biomassa i determinar quines s'ajusten la necessitat, les seves necessitats. La prova n'és que aquest any doncs, hi ha uns quants dels expositors que venen ja no tan sols porten producte per professional o producte industrial, per entendre'n, sinó que hi ha molta cosa per particular, estufes, per cases, vull dir que, i per pisos. Per tant, té una mica la doble vessant. Malgrat sí, diguem, la part important és la del professional, del sector.
I hi ha previstes activitats paral·leles, tipus jornades tècniques?
Sí, sí, sí. És evident que és un dels sentits que ha de tenir la biomassa, no? Vull dir, portar un seguit de professionals doncs, que són els que serveixen per explicar i d'alguna manera el que deia abans, no?, per fer pedagogia. A més, es porta gent molt del sector, perquè, a més, són unes jornades que estan amb organitzades per nosaltres, però tenim l'assessorament del sector, no? Vull dir que són els dels mateixos sectors els que ens diuen i ens aconsellen què és el que hem de fer, no? Vull dir que, en principi, doncs, jo què sé, per dir alguns noms, no? La conferència inaugural va a càrrec dels doctors Martí Boada i Jordi Bertrolí. Després també hi han xerrades doncs, a càrrec del Francesc Mauri, l'home del temps de la tele, que també en aquest sector. I cada dia, vull dir dijous i divendres, doncs hi ha 5 o 6 xerrades entre els dos dies amb diferents temes, no? L'estella forestal per usos tèrmics, la producció i el mercat del pèl·lit de fusta, la mobilització de l'estella forestal, les aplicacions de la biomassa forestal en el sector industrial i terciari. I a més de tot això, el que també es fa, doncs s'han programat unes visites a unes instal·lacions en biomassa, és a dir, que a més, doncs, són de places limitades i des de ja fa molts dies que estan exaurides, no? Es visiten una piscina on hi ha una caldera d'estella forestal i també un ajuntament a les Masies de Voltregà que també tenen una caldera gran de pèl·lit de fusta. I el divendres, doncs, també hi ha una altra visita amb uns pisos que s'han fet aquí a la ciutat de Vic que també, doncs, ja tindran aquest tipus d'escalf. Per tant, hi ha una mica tot, l'exposició de maquinària, les xerrades pedagògiques per de cara a conèixer la gent sàpiga el que és i alhora també pels professionals visitar llocs on hi ha el producte i està funcionant a bon ritme.
I per últim, des de l'organització, què n'esperen d'aquesta segona edició d'una fira que es fa en una comarca on el bosc té una importància cabdal?
Home, jo diria que el lloc escollit és ideal perquè hi ha no tan sols Osona, sinó els entorns, l'Osona, la Selva, el Bages, tot això, doncs, el Berguedà és una zona molt rica en tot aquest producte. Aviam, des de l'organització hi ha l'aspecte important, és que l'any 2012 hi havia 66 expositors, el 2013 n'hi ha 106, per tant l'increment és d'un 62%. Els espais ocupats l'any 2012 eren 89, el 2013 són 146. Per tant, diguem que l'objectiu en tant en nombre que també, però que el que volem és donar-li la qualitat i el servei necessari perquè tant des del sector professional com des del sector privat vinguin a la fira, que aquesta fira sigui un referent a Catalunya i que la gent trobin el que poden buscar o, si més no, coneguin el que és aquest producte que jo, que no hi entenc absolutament res, però que tant l'any passat com aquest que ens sents a parlar i, bueno, i la veritat és que és un tema interessant, és el futur, així de clar.
Doncs gràcies a Sebastià Raurell per haver-nos explicat més coses de la Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya.
Ha estat un plaer.
Doncs esperem que tot vagi molt bé.
Esperem-ho, gràcies.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Avui dissabte 16 de febrer es fa a Gratallops, al Priorat, una jornada d'esporga de l'olivera i el dilluns 18 a Delta Ebre, al Baix Ebre, una sobre els aspectes legals de la jubilació i la contractació de personal en l'agricultura. El dimarts 19 es realitza a Malgrat de Mar, al Maresme, una jornada per parlar de com afecta la normativa d'ús sostenible de fitosanitaris. Amunt ells, al Baix Empordà, una sobre les noves tendències en l'aplicació de la cromatografia a l'anàlisi d'aliments i a Roquetes, al Baix Ebre, una sobre noves varietats de cítrics. El dimecres 20 de febrer, a Olot, a la Garrotxa, acull dues jornades. La primera sobre els recursos forestals com a font d'energia per les nostres indústries i habitatges. La segona sobre l'estalvi d'aigua a l'agricultura, el rec per degoteig amb blat de moro. El dijous 21 s'organitzen tres jornades tècniques. Avui en repassem una, la de Vilassar de Mar al Maresme, sobre la propagació dels virus de les taques necròtiques de l'impatiens al sector ornamental. El divendres 22 es realitza a Olot el primer fòrum d'emprenedoria en l'àmbit rural i a Bellcaire d'Urgell, a la Noguera, la primera jornada sobre energia fotovoltaica d'autoconsum al món rural. Pel que fa respecte a la formació, del 18 de febrer al 15 d'abril, la Unió de Pagesos organitza a la Cambra Agrària de Lleida el curs de gestió informatitzada de l'explotació agrària, mòdul de gestió econòmica i emprenedoria de 175 hores de durada. Del 18 de febrer al 18 de març, la Unió de Pagesos organitza a Can Comas, al Prat de Llobregat, al Baix Llobregat, el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic de 25 hores de duració.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
I fins aquí hem arribat. I recordin, la setmana vinent tornem amb molta més informació a Del camp a taula.
Ràdio Estel.